Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El nombre de persones inscrites a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, al febrer, es va situar a Catalunya amb 418.181 persones, cosa que suposa 4.685 desocupades menys que al gener, que és l'1,11% menys, segons xifres del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Amb aquest descens, Catalunya lidera la caiguda de l'Estat a l'Estat espanyol i considera la tendència de disminució de l'atur encadenant 56 mesos continuats de taxes interanuals de retrocessos de l'atur des del juliol del 2013. Aquest febrer, en relació amb el mateix mes de l'any passat, l'atur s'ha reduït a Catalunya de 34.161 persones, el 7,55% menys. A l'Estat espanyol, el nombre de persones sense feina es va situar al febrer en 3.470.248 persones, 6.280 aturades menys que al gener, el 0,18% menys. Deixem de banda l'economia i ara fem una aturada al Segrià per explicar-vos que el Sindicat de Maquinistes Ferroviaris del SEMAF han desconvocat la vaga que tenia prevista Renfe per avui i 5 jornades més d'aturades parcials programades també per a la primera quinzena d'aquest mes. Per tant, tranquil·litat a l'estació de Lleida Pirineus de la capital del Segrià. Amb un FM Ràdio, Laura Purroi.
Bon dia. D'aquesta manera, la companyia ferroviària podrà prestar avui el servei habitual de trens, en lloc dels serveis mínims que el Ministeri de Foment havia fixat. SEMAF va anul·lar la vaga i les aturades al aconseguir la garantia de Foment per desbloquejar la contractació de nous conductors per part de Renfe. En concret, el Ministeri, després d'haver parlat amb Hisenda, va garantir que els nous maquinistes ja formats i que estaven pendents de contractació seran finalment contractats abans del pròxim 7 de març. Així mateix, també es comprometen que els nous conductors vagin entrant en plantilla una vegada hagin completat la formació. D'aquesta forma, el sindicat ha desconvocat el calendari d'aturades que havia programat a la companyia ferroviària, que començava avui amb una vaga de 24 hores i continuades parcials entre els dies 9, 11, 12, 13 i 14 d'aquest mes. Renfe havia previst l'anul·lació de prop d'una vintena de trens amb parada a l'estació de Lleida, que ara podran circular amb normalitat. Els maquinistes protestaven pel bloqueig que registrava la contractació de nous conductors per part de Renfe.
I encara sense deixar la demarcació de Lleida, però pujant fins al Pirineu, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha registrat més de 500.000 de visitants durant el 2017. En concret, van ser 560.086 persones registrades l'any passat, una dada que confirma la tendència dels últims anys. Aquestes xifres representen per a l'entorn del parc un impacte econòmic de gairebé 17 milions d'euros. Companys de Ràdio Trem, amplieu-nos-ho.
Bon dia. L'estacionalitat continua sent un factor determinant, amb els pics més forts durant els períodes de Setmana Santa i els mesos de juliol i agost. A més de les principals entrades des d'Espot i la Vall de Boí, també han pres rellevància els accessos al parc des de la Vall d'Aran, on s'han comptabilitzat prop de 80.000 visitants. Des de l'extrem sud, el telefèric de la Vall Fosca ha consolidat el nombre d'usuaris amb més de 25.000 persones durant els mesos d'estiu. Un 19% dels visitants són estrangers, sobretot d'Israel, França, els Països Baixos i Alemanya. Acostumen a fer estades d'entre 4 dies i una setmana. El senderisme en qualsevol de les seves vessants, com la travessa o l'alpinisme, és l'activitat principal, a banda del gaudi del paisatge i del patrimoni cultural. Segons les enquestes de satisfacció, en la gran majoria dels casos, el 95%, la visita compleix molt o força les expectatives previstes.
I encara afegirem abans d'acabar que el telèfon d'emergència és el 112 ha rebut fins a les 8 del matí d'avui 296 trucades per 228 incidències relacionades amb el temporal de vent. Segons Protecció Civil, la majoria per obstacles a la calçada i incidents amb tendals, uralites, mobiliari urbà i bastides. D'aquestes trucades, 152 han estat derivades als bombers de la Generalitat que entre les 10 de la nit passada i les 8 del matí han rebut 152 avisos. Us deixem aquí.
A l'escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar que ella respondrà. No et faci vergonya. Pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Divendres 2 de març, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Shirley Davis and the Silverbacks. L'Espai Ter acull per primera vegada un concert en el marc del Black Music Festival 2018. Shirley Davis and the Civil Bucks, una de les veus més apreciades de l'escena soul. Un concert especial, a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 2 de març, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, edició d'avui divendres, divendres segon dia d'aquest mes de març. I bé, El sol, avui sí que ja podem parlar de sol, podem posar majúscules, i és el que estem veient ara des d'aquí, des de la finestra de la ràdio. Un dia ja que el temporal en mica en mica va anar amainant, un dia en tota tranquil·litat, però ens explica en Sergi si això es quedarà aquí o com ha d'anar evolucionant el dia d'avui. Tot això, el temps d'aquí una estona és el que sabrem. Arribarà ja la calma després de la tempesta o serà una treva? Tot això d'aquí una estona amb en Sergi Corral. Però anem a saber què tenim més per avui. Com no, el resum de premsa. Sempre hi ha gent que a hores d'ara encara no ha anat a buscar el diari, i ha d'anar-hi abans d'anar a dinar, aprofita doncs aquell moment que té de sortir de la feina fins a arribar a casa per passar per el lloc habitual on te compra el diari. Nosaltres els expliquem, més ben dit, nosaltres només els presentem i ells ho expliquen. Són l'Helena Pujoeta, la Taís Trujillo, l'Oriol Pujadó, que és l'equip de Notícies en Xarxa, edició al matí. Els sants i els aniversaris, les notícies no hi falten mai aquí en aquest magazín, en aquesta primera hora. I també, com no, el divendres és el dia de les emocions, del cinema. Tenim tres seccions dedicades al cinema. La primera és la que ens presenta la Montse Hidalgo, amb emocions, amb la Maria Palacín, aquesta doctora en psicologia, directora de màster d'autolideratge i conducció de grups. Continuem aquesta setmana amb la pel·lícula 50-50 de Jonathan Levin, de l'any 2011, i la Maria Palacín ens argumenta l'adaptació d'una persona malalta al tractament i el nou entorn social, amb fragments, com hem dit, d'aquesta pel·lícula de 50-50. Continuarem amb els moments pel record, aquestes entrevistes de la primera època de Torna-la a tocar, Sam. La cançó del dia, ahir no hi va cabre, mirarem avui si és possible que li podem posar, això dependrà del temps. I en tot això, acompanyat de música, que intentem que sigui de la bona, de la de gran reserva, que agradi a tothom, arribarem al punt de les 12 per començar ja la segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. I ara, si els hi sembla bé, anem a parlar del temps. Tenim una temperatura d'aquelles que ja es nota, que això, com a mínim, ha canviat 12 graus en 8. Feia temps que no parlàvem de 12 graus per món. De moment, 12 graus en 1, allò que quasi costant-se els 13 graus, amb una humitat del 46% i amb la sensació tèrmica, varia poc, 12 en 3. Anem a veure com es presenta la situació, tant per avui com demà, com demà passat. Avui és divendres i sempre mirem també, com no, cap al cap de setmana. Ens interessa saber com tindrem la situació meteorològicament al cap de setmana. I començant per avui, hem començat amb un cel tapat a primera hora de la matinada, encara amb algun plogim. Els núvols han marxat ja ràpid de bon matí i ha quedat aquest cel serè, que és el que estem gaudint en aquests moments. El panorama assolellat dominarà fins a migdia. A la tarda progressaran núvols alts i mitjos de sud a nord, que al vespre i nit tornaran a deixar el cel ennuvolat, ambient molt més agradable. Doncs bé, aquest sol, que segons es diu en Sergi, té data de caducitat, fins al migdia. De matinada, el vent ha començat en xaloc i també més tard ha entrat el garbí moderat. A mig matí girarà a gregalet per quedar-se variable ara al migdia. A la tarda entrarà de nou garbí. En quant a la mar, mar brava a primera hora de matinada, amb 6 hem començat el dia, en 6 ens hem llevat, baixant ràpidament a maregassa al matí i forta maró ara al migdia. A la tarda ja quedarà maró, tràgol de llevant de 4 metres de matinada, encara els podíem veure, que ha anat baixant a 2 metres al matí i un metre d'alçada, que és el que quedarà a la tarda. Ja de matinada tindrem mar creuat entre el vent de garbí i el mar de llevant. Això per avui divendres. Passem ja a dissabte, un cel tapat de matinada, sobretot a primera hora. Al matí ja haurà marxat els núvols i quedarà el cel serè la resta del dia. Jornada assolellada i amb ambient molt agradable. El vent garbí de força 3-5 de matinada, calmant de bon matí i quedant variable fins a migdia. La tarda s'establirà de nou el garbí de força 2-3 i la mar arrissada tot el dia. I acabem ja la setmana en diumenge amb un cel serè de matinada i a primera hora del matí. A migdia ja veurem núvols alts i prims i després a la tarda i vespre un panorama molt més ennuvolat. Entre el vespre de nit caurà algun ruixat, ambient que seguirà temperat. El vent garbí fluix de matinada que calmarà de bon matí. Al centre del dia dominaran les calmes i a partir de la tarda ja entrarà el migjorn fluix i la mar arrissada durant tot el dia. La temperatura de l'aigua del mar queda encara amb aquests 13 graus en 1. Bé, doncs com dèiem, el sol, que ara llueix en tota la seva esplendor, sembla que a partir del que considerem el migdia, que si posaríem el migdia entre la franja que va 12-1, poder agafaríem algun espai de les 11, doncs ha de fer aquest canvi que ens parla en Sergi en el seu blog, que ha d'haver-hi doncs, aquests núvols que vagin progressant i tornin a tapar al cel. Estarem atents. Bé, això en quant al que és la temperatura, en quant que és el temps per la meteo, que ens porta en Sergi Corral des del seu bloc i també, com no, la previsió, els valors més ben dit, la temperatura des de meteolescala.com. El que farem ara és avançar i anar ja a Sants, aniversaris i notícies. Comencem, com no, per el santoral, saber qui hem de felicitar avui, qui és la persona que, qui són les persones que es diuen com el santoral, vull dir, que coincideixi, a vegades doncs, costa, ho hem vist amb els noms que anem donant, de trobar gent que encara porti aquest nom, però poder algú en trobaríem, els hauríem de buscar molt, alguns, eh? Avui, Santa Genara, Sant Àxel i Santa Agnès de Bohèmia. També diu que la lluna plena entrarà a Verge, signe zodiacal. Això per avui divendres. Per dissabte, Sant Medí, Sant Armenter, Sant Celoni i Sant Marcià. Diumenge dia 4 ens diu que és la Fira de la Natura a Lleida, Sant Casimir, Sant Romeu, Sant Luci i Sant Néstor. felicitats a tots els que sigui el seu sant, tant avui com demà passat. També un escrit diu que els grecs van anomenar les illes de Mallorca i Menorca illes ginnèsies, que vol dir dels homes nus. Cap al 1300 abans de Crist van arribar a aquestes illes els pobles guerrers que van construir els grans talaiots i les immenses taules de pedra i construccions per rituals del poble. Bé, aquest és l'escrit, un dels escrits que hi ha, però, com hem dit, felicitem a tots els que sigui el seu sant i també els que sigui el seu aniversari. Moltes felicitats als que feu any tant avui com demà passat. I heu de saber que també fa anys avui el que va ser el 50% de Martes i 13, José Mayuste, que en fa 64, el James Bond, Daniel Craig, que en fa 50, i l'actriu Emma Ozores, que en fa 57. Per demà, l'alcaldessa de Barcelona, l'Ada Colau, que en fa 44, l'escriptora Montse Castaño, que en fa 51, el Montse Castaño, que ara està fent Girona, doncs moltes felicitats a l'emissora, moltes felicitats, 51 anys, i el corredor Martin Fis, que en fa 55. També fa anys diumenge la cantant i actriu Patsy Kensi, que en fa 50, l'actriu presentadora Miriam Díaz-Aroca, que en fa 56, i l'Àlex Cribiller, que en fa 48. Què passava ara fa un any? Doncs, què es parlava? Es parlava de que Iniciativa Verds s'han mostrat totalment disconformes amb la gestió que l'Ajuntament fa en temes d'habitatge. Qualifica de negligent l'actuació dels regidors responsables dels serveis socials i l'habitatge i en demana la dimissió. I en fa cinc, es parlava del Club Tenis L'Escala. Els socis del Club Tenis L'Escala podran fer reserves de pista per via telemàtica si fructifiquen les negociacions obertes amb una empresa especialitzada. I el refrany, o frase o dita, avui és el torn, com cada dilluns, dimecres i divendres, de Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Al mal feiner, cap eina li va bé. Excuses i més excuses, que gira-li, que tomba-li. Quan algú no vol treballar, hi troba pèls a tot. Qualsevol excusa és bona. Una persona amb manya, sempre ens han dit que val més manya que força, amb quatre andròmines fa el que calgui. Ai, però el qui no vol treballar. Ni el millor taller hi trobarà allò que necessita per tirar endavant cap projecte. Per tant, ens cal gent preparada, sí, però també gent amb imaginació i prou cintura per improvisar solucions davant qualsevol problema. Gent que cerqui solucions on hi ha problemes, gent amb imaginació i empenta per anar endavant malgrat les inclemències del temps. Al mal feiner, cap eina li va bé.
Aquí queda dit el refrany de Víctor Pàmies que ens presentava avui. El mal feiner, cap eina li va bé. Bé, què hem de fer? Continuar. I aquesta... Sí, sí.
El més calent a l'Aigüera.
Que no falti. No. No ens ho deixéssim. El que sí, hem fet el canvi, hem fet aquest canvi dels sants per al resum de premsa, i ara sí que és el que fem. Anem al resum de premsa perquè ens expliquin què hi podem trobar avui a la premsa general. L'Helena Pujadeta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujadó.
Diaris, de nou, com duia la premsa, aquella que és protagonista aquest matí al quiosc, que hem explicat ja el contingut de les portades dels diaris de la premsa local i comarcal. Per tant, hem d'explicar els que ens queden, els de la premsa generalista. Thaís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Aquí també, com era de preveure, la decisió de Carles Puigdemont de renunciar a la presidència per cedir-la al número 2 de Junts per Catalunya és el principal titular de portada a tots els diaris. Totes coincideixen en que el líder de Junts per Catalunya ha fet un pas. Ara bé, cada rotatiu interpreta de manera diferent, o molt diferent, cap a quin cantó ha fet aquest pas.
Sí, el Punt Avui parla de pas endavant. Puigdemont retira provisionalment la seva candidatura i proposa Jordi Sánchez a la Generalitat. Diu que no claudicarà ni es rendirà mai i anuncia una demanda contra l'Estat a l'ONU. I té previst convocar a Bèlgica els membres del Parlament per establir el Consell de la República i fer efectiva la independència.
Doncs mentre el Punt Avui parla de pas endavant, per La Vanguardia, Carles Puigdemont fa un pas enrere i proposa Jordi Sánchez.
La Vanguardia també recull l'anunci de reunir a Brussel·les un Consell de la República que es coordini amb el govern, mentre el jutge Llarena s'inclina per denegar la sortida de la presó del nou candidat a president.
La fotografia de portada, curiosament, la mateixa que la del Punt Avui.
Sí, Puigdemont, en el moment de la seva intervenció des de la residència de Waterloo, amb la senyera i la bandera de la Unió Europea al darrere. I a tot això, La Vanguardia també recull en portada el fet que la Moncloa s'atribueixi l'èxit que l'expresident s'aparti.
La cosa va de passos, dèiem, en tercera portada del matí, portada del diari Ara, ni endavant ni endarrere. L'Ara titula Puigdemont deixa pas a Jordi Sánchez.
Apunta que el president fa l'anunci després que el Parlament aprovi el text que li reconeix la legitimitat. L'Ara també recull la intenció de Ciutadans que vol portar Roger Torrent al Tribunal Constitucional mentre la Moncloa estudia si la resolució aprovada al Parlament és impugnable.
La fotografia, però, triada per aquest diari ens situa a la cambra catalana.
Sí, en el moment en què els diputats de Ciutadans van intentar aturar el ple amb peticions de reconsideració. A la imatge, José María Espejo Saavedra, vicepresident segon de la mesa, increpa el president Torrent des de la bancada taronja.
I tanquem el repàs amb el periòdico. Primer moviment per desbloquejar la investidura postila.
I després titula Puigdemont es resigna i deixa pas a Sánchez. L'expresident, diu el periòdico, dirigirà des de Bèlgica un òrgan simbòlic paral·lel al govern. En un altre escenari, el Parlament va evitar reiterar la DUI mentre Marta Rovira admetia el paternalisme del procés.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, doncs ja ens hem posat al dia, hi ha hagut aquest canvi, primer els Sants i després la premsa, que habitualment sempre és primer premsa i després els Sants. Ara sí que ja ho tenim tot quadrat en aquestes primeres seccions i és el moment que tot això ho maridem. Mira que m'agrada dir aquesta paraula, sembla que queda bé. Amb música, i aquesta vegada escoltarem Julieta Venegas amb aquest tema que porta per títol Lento.
Poco a poco. suavizas mi vida. No estaré más tiempo sin saber qué siento.
Lento, així es diu la cançó de Julieta Venegas, del seu treball discogràfic Sí. 11:25 minuts, i és aquell moment que ens anem a les primeres seccions, a la de les primeres seccions que parlem, o hi surt el tema del cinema, perquè aquesta secció sense el cinema segurament no es podria fer. A la secció Emocions amb la Montse Hidalgo, que sempre hi treuen aquestes coses, podien dir conductes o comportaments relacionats sempre amb una pel·lícula, de que els fragments serveixen per analitzar moltes coses. Això ho fa la Maria Palacín, aquesta doctora en psicologia, que és la que conjuntament amb la Montse Hidalgo porten aquesta secció d'emocions. Avui ens argumenta l'adaptació d'una persona malalta al tractament i al nou entorn social. Emocions amb Montse Hidalgo.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Quins canvis experimenta una persona quan passa a ser un malalt? Continuem el visionat emocional de la pel·lícula 50-50, una comèdia dramàtica que recull les experiències d'un jove de 27 anys malalt de càncer. Maria Palacín, ella és doctora en psicologia, directora del màster d'autolideratge i conducció de grups de la Universitat de Barcelona, i ens acompanya una setmana més. Moltes gràcies per fer-ho.
Igualment.
Un jove sa de 27 anys passa a ser un malalt quan li diagnostiquen un càncer agressiu a la columna. A l'hospital li proporcionen ajuda psicològica amb una jove professional que d'entrada no li inspira gaire confiança.
¿Y esto es una práctica para ti?
Formará parte de mi tesina, pero...
Oh, ¿escribes sobre esto?
Tranquilo, no desvelaré tu nombre.
Sí, da igual.
Bueno, el doctor Ross me informó de tu situación.
Ya. Yeah.
Debe de ser bastante difícil lo que te ha pasado. ¿Cómo te sientes ahora?
Bien. Sí, estoy... No recuerdo haber estado tan tranquilo en mucho tiempo.
Ese es un síntoma muy común en pacientes como tú. De hecho, estás en modo de supervivencia a causa del shock.
Creo que en realidad estoy muy bien.
Sí, pero es por eso que tienes esa sensación de calma. ¿La describirías como una especie de insensibilidad?
No, solo estoy bien.
Hay pacientes que sienten...
Estoy bien.
Eso es maravilloso, creo que es maravilloso.
Gracias.
Si te parece bien, creo que tal vez hoy podríamos empezar con unos ejercicios de relajación.
Estoy relajado.
Sé que lo estás. Pero sígueme el rayo si te quieres echar.
Oh, ¿aquí?
Sí.
Moda de supervivència. Què està experimentat aquest noi i per què, Maria?
Està enfadat. Té un to d'enfado tremendo. I a més perquè s'adona que és una persona que no té massa experiència, no li acaba d'agradar, no li genera aquesta confiança. Però és que quan tu comences la relació terapèutica amb un professional que no coneixes, encara que sigui experimentat, s'ha de crear aquesta vinculació. I això no es crea ràpidament. Això és un temps en el que es va un vinculant per anar a explicar després el com et sents. i un professional experimentat pot reduir el temps, no?, en el que es generi aquesta vinculació. Un altre que no tingui tanta experiència pot trigar una miqueta més. El que cal saber és que l'honestedat d'aquest professional i la sinceritat pot afavorir aquesta vinculació. Jo crec que el com ella comença dient que bueno, no té massa experiència, que no donarà les seves dades, i la il·lusió com s'agafa un cas quan un és jove i comença a treballar terapèuticament és molt important a l'hora de portar un pacient. Però jo no sento que no sigui sensible al que li està passant. És veritat que té una aparença de calma que ella explica, però és un enfado. Ella haurà de treure aquest enfado per poder veure la tristesa que potser tingui aquest noi en el fons, vitalment, perquè és una clatellada a la seva vida.
La nòvia d'aquest xicot decideix proporcionar-li un altre tipus d'ajuda.
Sorpresa! Se llama Skeletor. Es un galgo de carrera retirado.
¿Es un perro viejo?
Solo que no es. No es tan viejo.
¿Dices que está retirado?
¿Tener un perro ayuda en el proceso de curación?
¿Tiene las vacunas en regla?
Oye, olvídalo. Lo devolveré al refugio por la mañana.
¿Qué le pasará?
Que lo volverán a meter en una jaula con otros 10 perros que lo intimidarán y lo violarán hasta que le toque la eutanasia.
Vale, me quedo el perro.
¿De verdad?
Sí.
Esto será bueno para ti, lo prometo.
Una mascota ajuda?
Sí. Qualsevol ésser viu al que hem de cuidar ens dona un sentiment d'utilitat. I aquest sentiment d'utilitat té sempre un benefici biopsicosocial, és a dir, biològic, psicològic, perquè tenim una relació i ens hem de cuidar l'un de l'altre, i socialment, no?, també. L'obliga a tenir que sortir, l'obliga doncs, a donar-li de menjar, doncs, qualsevol mascota, fins i tot una planta, ens dona una raó d'ocupar-nos de. I això té beneficis sempre per la persona que s'ocupa.
I el càncer té un moment difícil per als qui ho pateixen, és el de les seqüeles del tractament. En aquesta pel·lícula s'aborda en clau d'humor.
No lo haré, tío.
Hay que hacerlo.
Hazlo tú, yo paso.
Vamos, hazlo.
Ni hablar.
Me lo dijiste.
No quiero, porque si queda chungo me culparás cada vez que te mires la puta calva.
Op. ¿Qué? Un momento, tú. ¿Tú para qué utilizas esto?
Para el pelo del cuerpo.
¿Cuándo la limpiaste por última vez?
Mira, ya está limpia.
Genial.
Vale, está bien. Muy bien, muy bien. Aquí pareces un Klingon. Pasarías por Worf, el de Star Trek. Perfecto.
Está muy desigualado.
Muy normal.
¿Cómo estás? No está un poco...
Madre mía.
Está bien, ¿verdad?
Nah, se ve chungo.
La hemos cagado.
¿Sí? ¿Un error?
No yendo al barbero.
Habría sido una buena idea pagar a alguien que sepa.
Utilizar tu afeitacojones en lugar de haber ido al barbero.
Nunca me los lavo, nunca. Y no son los huevos, es el culo. Es coña.
No es coña.
No, en absoluto.
La pèrdua de cabell, Maria, fa visible el càncer als ulls de tothom, però també als del propi malalt, que ja té aquella imatge en el mirall.
Sí, és l'evidència. L'aparença física es deteriora bastant. El tema del cabell en un home té un aspecte o té unes conseqüències, però en una dona doncs és, estèticament, socialment, té conseqüències encara doncs, pitjors, no? Encara que té aquesta clau d'humor que afavoreix, no?, però és un moment molt tràgic, és un moment on s'han de prendre decisions, es fa conscient, es fa patent que tindrem la pèrdua del cabell, la dificultat del tractament. Moltes malalties que no tenen aquesta visibilitat i tenen conseqüències fatals per la persona, fa molt més difícil parlar de com em sento i als altres també de preguntar, no? Hi ha malalties duríssimes que no tenen aquesta visibilitat física. En aquest cas, el càncer ho té i, de vegades, moltes pacients, molts cops m'han explicat o m'han dit com persones que coneixien s'han creuat pel carrer per l'altra banda per no haver de trobar-se-les i haver de preguntar-los com es trobaven. Perquè és un problema o és el no saber com enfrontar-me amb aquella persona que visiblement, físicament, té aquesta malaltia i em dona por. Em dona por a mi, que no la tinc, no?
Aparentment, el jove ho porta bé, però les febleses es posen al descobert a la consulta de la terapeuta.
Mig ha muerto, Alan. Puede que muera y... Bueno, yo también.
No lo sabes. Y mucho de lo que sientes es por el tratamiento.
Lo sé, pero es... Oye... Gracias, pero no me desanimos. La verdad es que lo acepto bien y... Bueno... Sí, yo moriré, tú morirás. Con suerte, mucho después que yo, pero... Es lo que pasa y, bueno... No significa nada.
Muy bien. Quiero decir, Adam, ahora mismo estás pasando por... una fase de alienación. Y sé que te sientes indefenso, pero es importante que recuerdes que esto es totalmente normal para alguien en tu situación.
Lo siento, pero... Debo recriminarte. Eso es una gilipollez. Es lo que todo el mundo dice desde el principio, como te sentirás mejor y no te preocupes y no pasa nada. No es... ¿Sabes? No sé por qué a todo el mundo le acojona tanto decir te mueres, tío.
La terapeuta parla de fases. S'ha de passar tot aquest procés?
Sí, ja està estipulat i ja està bastant validat que hi ha unes fases d'adaptació a la malaltia. Però, clar, la terapeuta explica, argumenta allò que està passant i és una manera de defensar-se ella mateixa, de poder posar-se en la pell de l'altre. Vull dir que, d'alguna manera, el que ell sent és el que ell sent, punt. I... per més que li puguis explicar que allò que sent és el que ha de sentir o el que és lògic, a ell això li importa un rabano. Ell, des de la calma, i ara sí, des de la... li està dient, tinc que admetre que m'estic morint i que em puc morir. Per què a la gent li costa tant d'admetre això? Hi ha una acceptació de que una opció és la mort. Acceptar que ens morim i que jo puc morir demà, és el poder, d'alguna manera, avançar. I és la integració real del meu cap i del meu cor, no? La integració més emocional del que m'està passant. Perquè ens costa molt parlar de l'amor i de parlar de la por que tenim a enfrontar la nostra pròpia mort.
Seguirem el procés d'aquest jove de la pel·lícula 50-50 amb el seu càncer. Serà la setmana vinent. Maria Palacín, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Compartim emocions a la xarxa, amb Montse Hidalgo.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després de compartir aquestes emocions amb la Montse Hidalgo i la doctora Maria Palacín, tornem una altra vegada a la música. Ells són els Bunkers i el tema Llueve sobre la ciudad.
Nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies, puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Voy caminando sin saber nada de mí, que todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad.
Llueve sobre la ciudad, a Los Bunkers, 11:41. Continuem fent matí aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, i una de les seccions que tenim cada divendres és la que ens porta a recordar. L'hem titulat Moments del record. O Moments pel record. És de l'arxiu sonor de Ràdio L'Escala que recuperem aquests moments històrics que han marcat la història d'aquesta emissora, i estem en aquesta sèrie d'entrevistes que Jordi Piqué va fer a la primera època de Torna-la a tocar, Sam. I avui continuarem. Avui tindrem dos quatre seccions que ens parlen de cine, perquè avui l'entrevista és a Miquel Nicolau. Era un gran, és un gran amant del cinema, li agradava fer col·lecció d'aquests programes de mà que abans feien els cinemes, on hi havia el cartell de la pel·lícula i també s'explicava l'argument i hi havia els actors, és a dir, la fitxa tècnica, cosa que fa molt de temps que es va deixar de fer, però hi havia gent que li agradava col·leccionar, i ell en tenia, en té, tot i que crec que la va cedir també en un diari, que era el periòdico, Miquel Nicolau, en tenia una gran col·lecció d'aquests programes de mà del cinema. Doncs avui, parlant de cinema, a Moments del record, torna-la a tocar, Sam, amb Miquel Nicolau.
I per recordar més coses del dia a dia del poble de l'Escala, però especialment del cinema, avui tenim un convidat, és en Miquel Nicolau. Bona nit, Miquel. Ja el varen definir com l'enciclopèdia del cinema el dia que el varen presentar com a col·laborador del nostre espai, perquè ell col·labora en l'espai cinema. I ell ens explicarà coses d'aquest art, del cinema. Quan vas començar a fer col·leccions?
Devia ser abans de la guerra, que era petit, que tenia el meu germà, el que viu a França, que m'aportava propagandes al cine de Pequín, perquè ell i dos o tres senyors d'aquí a l'Escala, que ja la meitat són morts, n'hi havia un que li deien l'Estela, i diversos, se'n cuidaven de llogar les orquestes i, en fi, i jo ja me deixaven entrar, en fi, ja passaven al cine dins de Franc.
De què fas col·lecció? Què tens del cinema?
Jo tinc els programes de cine, tinc tota una sèrie de revistes de cine de tota Europa i americanes, tinc un historial i fitxes de totes les pel·lícules que s'han estrenat a Espanya durant més o menys el 27 cap aquí, perquè ho col·lecciono tot, i a més tinc els llibres editats per les cases de cine americanes, com la Metro, la Paramount, la Fox, la Ràdio, la Warner Bros., i totes aquestes cases jo tinc el meu llibre Llibre editat a Amèrica, que ha vingut d'Amèrica especial per mi, però ara també es venen aquí a Espanya, I és des de la història del cine fins aquests 5 últims anys.
Quan vas començar a treballar ja en un cinema d'aquí a l'Escala? I a quin?
Vaig començar a Can Rafael Sureda. Hi havia Pequín, estava ple de soldats i militars, i polls i misèria, i resulta que en Rafael Sureda va obrir el cine amb una companyia d'un senyor de Roses, que aquest senyor li portava les pel·lícules que feien a Roses, perquè a Roses també hi havia hagut 3 cines, com a l'Escala. I el CEP aquí tancat, i haver-hi tot això, doncs, en Rafael Sureda, jo ja hi tenia amistat, ell sabia que jo m'agradava molt el cine i em va agafar com a posar les carteleres, jo li feia la pissarra i li posava els quadros, i, en fi. Inclús abans es havien posat els quadros a dins, amb unes fustes, a dins de l'entrada del cine, allà on despatxaven les entrades, diguéssim, però no, i allà els quadros aquells ens els arrobaven. I en Rafael Sureda va decidir de fer una espècie de parador en el carrer penjada, que hi era tot l'any, amb una tapadora de tela metàl·lica, que es podia veure molt bé els títols i les coses de les pel·lícules que hi posàvem.
En la pissarra, què hi posaves, la pissarra?
Sí, jo hi posava...
Podries definir una pissarra d'una pel·lícula determinada, per exemple?
Sí.
Tranquil.
Resulta que, esclar, la pissarra hi deia Cine Sureda, ja pintat amb pintura normal. Llavors agafàvem Blanc d'Espanya, jo ja el tenia preparat, el sotanús de Calareu, bueno, allà em tibia el d'allò, i allà jo ja tenia un pot, i jo hi posava, oi, sàbat, com que es havia d'escriure en castellà, doncs ja hi posava avui dissabte a les 10 de la nit o a les 9 de la nit, no es començava tan tard, es començava a les 9. I llavors hi posava demà, diumenge, tal hora i tal altra, i llavors a baix de tot hi posava a les 8, ball per la principal de la Bisbal, que havíem de reconar les cadires, ho havíem de reconar tot, amb l'Amèlia Fàbregas, em sembla que es diu, la que li diem nosaltres l'Amèlia Toua,
sí.
Que havia treballat, era molt neta i molt treballadora, i amb un sentiment, mentre els músics posaven l'orquestra, ja la gent entrava i encara anaven posant les butaques bé.
I posaves en la pissarra apta o no apta la pel·lícula?
No, li vaig pas posar mai de la vida, això. No, no, nosaltres, en mi... A Pequín me'n recordo que no fa pas encara molts anys que ho solien posar, això. No fa molts anys que ho solien posar, però jo no li vaig pas posar mai. Perquè no va... Allà a Can Rafael Sureda no hi va haver mai cap control de res.
On t'anaves a buscar les pel·lícules?
Jo havia anat a buscar les pel·lícules el dia que no arribava, i a vegades et trigaven a arribar, anava a Calvaquer, que en dèiem, el transport.
Transport Esteve.
El transport Esteve, que la gent més aviat de nosaltres ho coneixia per Calvaquer. I anava allà sota l'Iglesi, agafava la pel·lícula, me la carregava, i el Rafael Sureda ja l'estava posant de seguit, o ell, o en Palau.
Havies treballat a Pequín?
No, a Pequín no, perquè el senyor Federico Suñol sempre m'havia tingut celos a mi. És veritat, sempre me tenia com una mania. I en canvi, ara els últims anys, d'allò, com se deia, en Titus?
En Pere...
En Titus, diguéssim,
Pere
en Puig,
Puig,
en Puig.
Sí.
Doncs aquest, com que representava que sóc una mica familiar amb la Maria, de la seva dona, doncs d'allò, ja de vegades hasta me deia, ah, vinga, passa, ja, no volia ni que pagués.
On més vas fer cine després? Perdó, vull dir, vas treballar amb algun altre cinema que no fos. Perquè Can Rafael Sureda, a quin any devien plegar, més o menys?
No te'n recordo, perquè penso que va ser un any que vaig ser fora a Barcelona, que em penso que havia fet la mili, i vaig anar a treballar amb un bar que en deien el Texas, al carrer Caspe, que davant hi havia Ràdio Barcelona i, en fi, i el Tivoli. I em penso que vaig estar allà un parell d'anys i que, esclar, aquest parell d'anys me varen rompre una mica l'acció aquesta.
A Pequín has dit que era tancat en el principi, llavors quan és que varen tornar a obrir, més o menys? No t'ho recordes?
Varen tornar a obrir a base d'en Pere Sala i en Lleonard, de la plaça d'aquí al carrer, de la plaça del Mercat, que li dèiem el Basté, i n'hi havia un altre que ara no tinc present, però sé que aquests tres, n'hi havia tres que portaven aquestes pel·lícules, feien el cine a Pequín.
Qui feien a la màquina en aquella època, Pequín?
No ho sé, no me'n recordo, però em penso que era, havia de ser en Pere Sala.
I a Calareu, quan tu hi treballaves, qui és que feien a la màquina?
En Rafael Sereda i en Palau.
I en Palau.
En Palau, principalment.
Ja ens en va parlar.
Sí.
Després havies també actuat a Can Panxo?
Sí, Can Panxo havia ajudat moltes vegades amb el mossèn Salvador, perquè jo sempre l'anava a molestar que me donés programes, perquè a casa seu, com vivia aquí en aquest local que en diuen, bueno, a casa seu que en deien abans, aquí la Barca, que és un hotel que ja està decaigut, doncs jo pujava dalt i en les seves oficines tenia un piló de programes de les pel·lícules que havien de fer, de la temporada, i jo sempre hi piscava tres o quatre per mi. I ell i tenia la seva germana, una, que es deia la Conxita, la senyora Conxita, i me vigilava, però això, esclar, era una afició que tenia jo, aquella cosa del cine que m'agradava tant, i d'allò, però ell, pobret, el mossèn Salvador, no em va pas dir mai de la vida real, al contrari, que ara últimament, abans de morir, se'l vaig veure i sempre havíem enraonat aquí a les monges i així, i havia tingut molta bona amistat. Inclús havia fet de taquiller amb la mare de la Reca i la Maria Teresa Pellicer, d'aquí al carrer, de, en fi, d'aquí a la plaça aquesta, aquí hi ha l'estàtua del meu Claixaixo, i, en fi, no sé, i llavors teníem de porter, teníem en Martí Barrina, que llavors també el vàrem tenir, aquest home el vàrem tenir en el cine Cacuet, sobre a Cala Rallona, que d'allà també, en fi, el plegat Rafael Sureda, es va inaugurar aquest cine amb l'avi Salip i en d'allò i mossant... No, mossèn d'allò, com se diu? Aquest...
Mossèn Joan.
Mossèn Joan.
Quan és que feia les millors pel·lícules?
Quan jo vaig ficar-hi el nas, que va ser de seguit, perquè havien agafat a l'Eduardo Payet, molt bon nen, però no hi enteníem cine. I jo me feia anar a Barcelona a contractar les pel·lícules, i en fi, vaig fer unes pel·lícules de la Sara Montiel i en José Lito, i vaig fer pel·lícules americanes, i vaig fer pel·lícules que jo els anava a triar, i que per 2 o 3.000 pessetes me'ls adonaven. Al principi eren 16 mil·límetres, que era molt barat. I alguna vegada hi havia les còpies que no es podien ni veure, no es podien ni suportar. Però al final, mira, van posar el d'allò del Cinemascop, en fi, i es van fer unes pel·lícules molt grans, precioses, inclús un any per Nadal, perquè no van poder fer cine, perquè havia caigut una nevada, i jo me van fer anar amb un taxista, no me'n recordo qui era ara, sembla que era en Maganya, me van fer anar a Flaçà a buscar les pel·lícules, que vam haver anar a voltar per Figueres, no sé pas on vam anar a voltar, i aquelles dues diades van fer una pel·lícula que es deia Torpedo, d'en Cargable i en Bos Lancaster, que era sobre això d'un fin de la guerra, d'un submarí, i per segona fèiem La Violetera, que la vam haver de fer 3 dies, que La Violetera de la Sara Montiel me va costar 3.000 pessetes i no sé pas si em vàrem guanyar ni 18 o 20.
No recordes quan se feia pagar d'entrada aquella època?
No me'n recordo, però sí que era menys de 100 pessetes.
Sí.
Era menys de 100 pessetes. Jo penso que valia 75, una cosa així.
Havies assistit a alguna sessió de censura, clàssiques d'aquella època?
Sí. Venia mossèn d'allò, com se diu, ara me'n recordo.
Mossèn Salvador, mossèn Joan.
No, el mossèn Joan. I me'n sabíem jo i ell, allà a l'Enfin i en Palau feia el cine, repassàvem la pel·lícula, les pel·lícules que eren de que ja no hi havia res llamatiu, ja ni venia l'home, I inclús, en fi, jo tenia una paga, cada mes m'adonava el mossèn d'allò, m'adonava 1.000 pessetes perquè controlés el d'allò, controlés el... que no hi hagués cap pel·lícula immoral. Però de vegades el dissabte o el dilluns a la nit que fèiem cine, que s'emplenava, ho solíem tornar, ho passàvem de llarg, allò.
Per exemple, ara parlem de la Festa Major. Suposo que havien fet bones pel·lícules. Quantes
sí,
en feien
sí.
I quines pel·lícules...
En el cine Cacuet, aquí el cine de sobre Cala Rallona, per la Festa Major l'estiu tancaven perquè la gent ja començava a anar per les plagis i així. Però per mi, sempre ho seré i ho diré, que les millors pel·lícules de la Festa Major eren a Can Rafael Sureda i el cine d'allò, i el cine de Pequín, perquè inclús tinc l'honor de dir que en Rafael Sureda me deixava escollir, perquè va venir uns anys que es havien de repartir els lots de les pel·lícules, que abans les pel·lícules anaven en lots, i havia la casa de pel·lícules, tenia la distribuïdora espanyola, tenia dues llistes, i un es havia de quedar una i l'altra es havia de quedar l'altra. I en Rafael, me'n recordo que tenia la Metro, I me deia, què et sembla que jo sí, sí, aquesta, Rafael, aquesta, siete novias para siete hermanos, de duelo de titanes, en fi, diverses d'aquestes d'acció, i inclús l'Escuela de Sirenes, escolta'm, va ser un èxit tremendo, la pel·lícula aquella, a Can Sureda.
Com eren les pel·lícules quan vas començar a treballar a Can Rafael Sureda? Suposo que de Vicent Blanc i Negre.
Blanc i Negre van començar abans de la guerra, i amb la guerra van venir unes quantes pel·lícules. Una es deia Ave del Paraíso, feta per la Dolores del Río i en Joel Macrea. Després hi havia La Feria de les Vanidades, amb una artista rossa molt maca, que no fa pas gaire temps que és morta, que es deia Miriam Hopkins. I després van començar ja a venir una altra pel·lícula més. Però al temps del principi d'en Franco, diguéssim, dels nacionals, no en venien gaire perquè aquestes pel·lícules en colors eren més cares. I és clar, hi havia hagut aquells anys tan dolents que de la restricció, inclús hi ha una casa americana, la Paramount Pictures, que va estar 7 o 8 anys vedada a Espanya, no deixaven fer cap pel·lícula perquè havien estrenat, havien fet a Amèrica una pel·lícula que es deia Cuando doblan las campanas, de la Ingrid Bergman i en Gary Cooper, i resulta que aquesta pel·lícula era sobre els aquests que van venir a Espanya a lluitar, aquests, les brigades aquestes internacionals, i hi havia vingut algun artista i tot, i com que aquesta pel·lícula era contra, diguéssim, era de la banda que érem nosaltres aquí, doncs llavors aquesta casa, llavors a l'últim, la casa es venia les pel·lícules amb altres distribuïdores espanyoles.
Parlant més de pel·lícules, digue'ns una pel·lícula de l'Oest. Només una.
Jo, una de l'Oest que m'ha agradat molt va ser Solvente el Peligro.
Un drama.
Un drama, Cumbres borrascoses.
Una comèdia.
Una comèdia, si són musicals, aquelles pel·lícules que feien musicals, la Warner Bros. I la Metro, com Escuela de Sirenes, Vampireses 1936, Desfile de Candilejas, Volando hacia Río de Janeiro, en tinc una colla, perquè...
Digue'ns una... Sí, digues.
Els tinc clavades al cap.
Una pel·lícula d'aventures, tipus Burt Lancaster o així.
Sí, hi ha Su Majestat de los Mares del Sur, El Tenible Burlón, Forajidos, ja més aviat tirant a gànsters, i diverses pel·lícules. Meu idol era en Clark Gable i en Robert Taylor. I la Roslin, però la Roslin, que era d'una altra casa, que aquí també a Espanya va ser molt vetada, no es van estrenar moltes pel·lícules d'ell. La meitat, entre d'ell, a Espanya se'n van estrenar 10.
Bé, hem tingut aquí en Miquel Nicolau i ens podria seguir parlant de més coses de cinema. Sí. Segurament que dintre d'uns dies el tornarem a tenir. De fet, havia de ser el primer convidat, però un desgraciat accident va fer que no pogués venir, però ara ja està totalment recuperat.
Sí,
gràcies, Miquel, bona nit i fins un altre dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres per escoltar-me.
Ja.
Hem conegut coses del cine escalenc, del cine d'aquí a l'Escala, les pel·lícules que es veien, i moltes coses més que ens ha explicat Miquel Nicolau, com ja el definia en Jordi Piqué, tota una enciclopèdia de cinema. Bé, arribarem a les 12, falten 2 minuts, amb Duncan Du, amb aquest tema, amb aquest En algun lugar.
Mucho tiempo antes de nacer.